Les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
La setmana passada us vaig proposar a la Mare del Senyor com ideal per al camí de l'Advent. En la plenitud de la gràcia, ella és qui millor ha esperat el Messies. L'Evangeli del tercer diumenge d'Advent ens presenta la figura de Joan Baptista, el profeta escollit per Déu per a preparar el camí al seu fill. Aquest personatge ens presenta una altra dimensió d'aquest temps litúrgic que té a veure amb la nostra realitat humana. Maria va viure en la plenitud de la gràcia en tots els moments de la seva vida. El seu camí va ser de fidelitat a Déu, però no de conversió, perquè ella no va conèixer el pecat. El nostre és un camí de lluita i de conversió, perquè el punt de partida és la situació de pecat. Per això la litúrgia de l'Església ens presenta també altre personatge, el més gran de tots els profetes, el precursor de Jesús. El seu missatge és una invitació dramàtica a la conversió, que en moments adquireix un to amenaçador. Però l'Evangeli d'avui ens presenta un Joan molt humà. També ell ha de viure el seu propi advent, la seva conversió a Crist, una conversió que serà per a ell un canvi de mentalitat profund. Joan havia anunciat la vinguda del Messies dient que la destral ja està clavada a l'arrel dels arbres, recordant que l'arbre que no dona bons fruits és tallat i llançat al foc. L'havia descrit com aquell que ja té la pala a les mans per ventar la seua era i que cremarà la palla en el foc que no s'apaga. I l'havia assenyalat com l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. En canvi, sembla que la manera d'actuar de Jesús l'havia desconcertat. Tal vegada el Senyor no era un Messies com ell havia imaginat. Quan ja està a la presó, envia els seus deixebles a preguntar a Jesús: «Sou vós el qui ha de venir? On hem d'esperar un altre?» La resposta de Jesús li fa veure a Joan que els signes del regne de Déu en el nostre món no són la destral o el foc. Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir. Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona nova. Joan també es tenia que convertir, deixar la seva manera de veure les coses i arribar a viure la presència del Senyor com un moment de gràcia. Aquestes dues facetes de la figura del Baptista ens ajuden a descobrir on està la conversió verdadera que hem de viure cadascú de nosaltres en aquest temps de gràcia. El motiu no pot ser la por. En Jesús s'ha fet visible l'amor de Déu que porta la salvació per a tothom. Eixe missatge és una paraula de gràcia per a tots. Ha aparegut la bondat de Déu i el seu amor a l'home. És l'agraïment el motiu d'una conversió verdadera. Una religiositat inspirada en la por no és mai autèntica, perquè no ens porta a estimar Déu. Una fe viscuda des de l'amor no és menys exigent, al contrari, ho és més, però amb una exigència que naix de dins de la persona, no imposada des de fora. Joan va viure moments de dubte, va passar per moments de foscor espiritual, va recórrer el seu advent interior. Cadascú de nosaltres també hem de viure el nostre, però ho fem segurs de que en Jesús es revela la gràcia de Déu que porta la salvació per a tots. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquell qui compleixi un dels manaments més petits i ensenyi els altres a fer el mateix serà tingut per gran en el regne del cel.
Marc 5:19.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Poblet d'Electra, una de les moltíssimes preguntes que se li formulen a Electra en les gairebé 2 hores que dura aquesta òpera, que ja ho he endevinat que ho era, Electra, de Richard Strauss, i que la portem aquí perquè l'ha programada al Liceu dilluns a les 8, divendres a les 8. Una cosa poc habitual, aquesta... Bé, poc habitual, seria poc just dir-ho així, però és cert que és una òpera poc representada al Liceu i que va trigar bastant en arribar aquí i ser estrenada. Una òpera que, per tant, ja no oblidem, de fet, no es pot oblidar de cap manera, al segle XX. Richard Strauss la va compondre al segle XX. Va ser la darrera producció... I en la que veurem aquí anava a dir no, de fet no es pot lligar una frase amb l'altra perquè quedarà malament igualment. La que veurem aquí serà una posada en escena que va ser la darrera del director de cinema Patrice Chéreau, una posada en escena força celebrada i que és, doncs, això, diguéssim, l'òpera pòstuma de Chéreau. Una posada en escena, com dèiem, força celebrada, que la situa en un temps indefinit i que fa que, d'alguna manera, el caràcter dels personatges, és a dir, la seva vessant humana, el seu perfil humà, que de fet és el que prima en aquesta òpera, es posi molt més de manifest. Aquesta òpera representa també la primera ocasió en què Strauss col·labora, treballa amb Hugo von Hofmannsthal, que és l'autor del llibret. Una col·laboració també realment, aquesta sí que la podem qualificar directament d'espectacular, perquè per trobar textos i música que estiguin a la mateixa alçada de qualitat boníssima, gairebé l'únic duet que ens ve al cap és d'uns quants segles abans i seria Mozart i Lorenzo da Ponte. No estic exagerant, això és així. Hofmannsthal fa una adaptació fantàstica del text de Sòfocles. Sí, de Sòfocles. Ja sé que hi ha gent, molta gent, que quan fa referència al text en el que es basa Hofmannsthal cita Sòfocles i Eurípides, perquè de fet Eurípides també va escriure una Electra. Però ja us explicaré, és evident, per mi és molt evident, que només, a banda del fet de que ell diu que es basa en Sòfocles, és molt evident que no té res a veure amb la d'Eurípides. De fet, de tragèdies d'Electra, de fet, la narració aquesta de la venjança tremenda que perpetra Orestes al germà, n'hi ha moltes. S'expliquen epopeies clàssiques com Nestor i l'Odissea. I els tres grans dramaturgs d'Atenes, tots tres, van dedicar-hi alguna obra. Èsquil havia escrit l'Orestíada. Sòfocles i Eurípides van escriure una versió de la mateixa història. Però, deixem-ho clar, Èsquil pinta una dona desesperada. La d'Eurípides és una Electra avergonyida. Unes dones que no es revelen. En canvi, Sòfocles ens presenta l'Electra brutal, la que no renuncia a la venjança de cap manera, la que cobeja un odi infinit i la que finalment consuma la seva venjança. Tal com us dèiem, aquesta és una òpera basada, bé, que conta amb un llibret que ja accentua la vessant humana, no? Les parts més fosques, més dures dels personatges. Un llibret del qual Stefan Zweig, el famosíssim Stefan Zweig, que va ser un home que va tenir molta amistat tant amb el llibretista com amb el compositor, va dir en el discurs funerari de von Hofmannsthal que els personatges d'Electra adquirien per fi una mirada humana gràcies al llibret d'aquesta òpera. I ja per abundar en la relació entre Strauss, Hofmannsthal i Zweig, recordarem, no anava a dir una anècdota, però la cosa és més dramàtica que una anècdota, que hi va haver un daltabaix important quan Strauss es va negar a eliminar el nom de Zweig com a llibretista al cartell de l'òpera Die Schweigsame Frau, la dona silenciosa, malgrat l'origen jueu de Zweig. Per aquest motiu, Hitler va refusar anar a l'estrena tal com havien previst i l'òpera es va prohibir després d'haver-se representat tan sols 3 cops. Però anem a Electra. Electra, òpera escrita al segle XX, és una reflexió pessimista de l'home modern que presagia tota la barbàrie que vindrà. És una òpera en la qual destaca que pràcticament tota la partitura està escrita en fortissimo. És una òpera realment que no deixa ningú indiferent.
Ara, un altre toc de cultura.
Bé, Nadal, tornen els panellets, ai, els panellets, tornen els torrons, tornen les fires de Santa Llúcia, la fira del Torró de Gramunt, torna el tió i torna, com és lògic i natural, i nosaltres ho agraïm molt, les representacions del Messies de Georg Friedrich Händel. Bé, cal presentació? Jo crec que no. En qualsevol cas, el que sí cal dir és aquest Messies, concretament del que us parlem, on és, qui és i qui és que el porta damunt d'un escenari. Serà al Palau de la Música dimecres 14 a 8:15 del vespre. Els intèrprets, caram, la London and Vienna Camera Orchestra, amb la direcció de Ilya Korol. El Messies, no cal dir-ho, és un oratori d'aquest compositor famosíssim britànic, de fet, tot i que té un origen continental, però que va viure, va treballar a la Gran Bretanya, Georg Friedrich Händel, un compositor barroc, no cal dir-ho, de fet, va néixer pràcticament al mateix temps que Johann Sebastian Bach, i un cas d'allò que sembla que avui dia ho trobem com molt modern, però que ha passat a totes les èpoques, allò de que el fill no vol seguir la tradició, el pare no es vol dedicar a la seva feina, etc. El pare de Händel era barber, i allò que a l'època anava amb un guionet al mig, barber, cirurgià, vull dir, aquella època els cirurgians, doncs bé, era el que eren. Barber, cirurgià, no pas qualsevol, de la cort, i volia que el seu fill, això sí, volia que millorés, volia que fos advocat. Händel va haver de fer mans i mànigues per aconseguir estudiar i dedicar-se a la música. De fet, va haver de recórrer les més altes instàncies, com el príncep de Saxònia, per poder-s'hi dedicar. Bé, a banda de l'anecdota o anecdoteta, Händel va compondre el Messies en 24 dies l'any 1741, i el llibret és de Charles Jennens, i està format per fragments de la Bíblia, que, curiosament, bé, la Bíblia del rei Jaume, evidentment, estem al Regne Unit, etc, etc, en aquella època, la King James Version. I va concebre l'estructura de llibret com una òpera en tres actes, en els quals relata i reflexiona sobre un episodi de la vida de Jesucrist, naixement, passió i resurrecció. Malgrat que això automàticament ens hauria de portar al Nou Testament, la majoria, la immensa majoria dels fragments bíblics que apareixen o que han estat utilitzats per al Messies de Händel procedeixen de l'Antic Testament. Va ser el propi Georg Friedrich Händel qui va estrenar aquest oratori. Ho va fer com a director d'orquestra i des del clavicèndal. Això va ser el 13 d'abril de 1742 a la ciutat de Dublín. I això va passar una mica, la veritat, sense gaire pena ni glòria. Vull dir, la gent va quedar una mica freda. Però al cap d'uns anys, de fet, quan Händel ja li quedaven pocs anys de vida, l'obra va començar a agafar volada fins a esdevenir una de les seves obres més populars. Una popularitat que encara va augmentar més després que es morís Händel i es va convertir en una mena de tradició, representacions que es feien de manera periòdica i d'altres especials, com les del centenari del compositor, que es va fer a l'abadia de Westminster l'any 1784, amb tota la pompa que us pugueu imaginar. A l'època victoriana, la cosa, diguéssim, que va agafar tints gairebé, ens estem tornant bojos tots plegats, perquè van començar a augmentar la pompositat d'una manera desbordada. Van començar a engruixir les orquestres, fent unes orquestres absolutament exagerades, formacions entre orquestres i corals que arribaven als milers de persones. O sigui, i això es va convertir en una tradició concreta que tenia el seu zènit a les representacions del Crystal Palace a Londres. Bé, en fi, aquesta és la història per sobre d'aquest oratori, el Messies de Georg Friedrich Händel, que podeu trobar al Palau de la Música dimecres a 8:15.
Thank you.
ara, un altre toc de cultura.
Això que escoltem és un fragment d'un directe del blues enèrgic de A Contra Blues. No cal que ho presenti pels amants del blues, és una banda absolutament consolidada en el panorama del blues, jo diria que internacional, perquè han fet concerts en molts països i han omplert moltes sales. Es van fundar l'any 2005, una banda que porta això que dèiem, un blues molt energètic. I això que escoltem ara... Això que escoltem ara és el magnífic, l'impressionant piano de Lluís Coloma. Bé, és una mica passió de fan. Un home, un dels pianistes més actius, un dels pianistes amb més reconeixement de l'escena europea, tant en el camp del blues com el del boogie-woogie, molt influenciat des de molt jovenet per Jerry Lee Lewis, per Roosevelt Sykes, per Alan Price. Bé, es nota moltíssim en el seu piano, en la seva música, totes aquestes influències afloren d'una manera evident. Per què uns i altres? Doncs perquè, amics, allò que se'n diu una conjunció estel·lar es produirà a la sala Jamboree el dijous a les 8 del vespre i a les 10, en doble sessió, en el que ells han anomenat, en el més pur estil americà, A Contra Blues featuring Lluís Coloma. Bé, aquesta feliç trobada donarà com a resultat un concert electritzant. Això ja ho podem dir ara, no cal ser endiví per poder-ho dir, perquè entre l'energia de Contra Blues i jo diria que l'electricitat que desprèn Lluís Coloma, la cosa no pot anar d'una altra manera. Contra Blues, si nosaltres ens donéssim a triar un sol adjectiu per posar-li al darrere, diríem que és una banda sòlida. Una banda que no decepciona mai, capaç d'enrampar-te i capaç alhora de submergir-te en un ambient íntim, proper i intens. Porten ja 3 treballs discogràfics, més 2 maquetes, que són al mercat, si les voleu, i el seu repertori hi trobem una mescla que s'agraeix molt, si més no, això és un comentari molt personal, una mescla que barreja a parts iguals la tradició del blues més ortodox i la heterodoxia de la inspiració instantània dels seus membres. D'aquesta manera també treballen 2 terrenys molt concrets. Els clàssics, evidentment, fent interpretacions absolutament ad hoc, i alhora intercalen composicions pròpies que són infinitament fresques i electritzants. Espontaneïtat i arranjaments elaborats. De l'altra banda, què podem dir de Lluís Coloma? Lluís Coloma, considerat un dels mestres dels gèneres, del boogie-woogie i del blues, ha estat guardonat amb una muntanya de premis aquí, a casa nostra i a tot arreu del món. Convidat habitualment al Festival de Blues amb Boogie Woogie de tota Europa. destaca sobretot pel seu virtuosisme i també per la seva originalitat. Quan el Lluís es posa a improvisar, ja pots tremolar. De la mateixa manera que quan es posa a revisitar temes clàssics del blues i del boogie-woogie a duet amb altres pianistes, com va fer en un disc molt recomanable que es diu Boogie Portraits, en el qual doncs, es posen aquests al piano acompanyat o discutint o dialogant amb Carlson i Leland, Barrelhouse Chuck, Mitch Woods, Bob Seeley o Mark Mr. B. Brown. Així doncs, dijous a les 8 i a les 10 del vespre a la sala Jamboree de la plaça Reial trobareu Jonathan Herrero, veu i guitarra, Lluís Coloma, piano, Alberto Noel Calvillo, guitarra i harmònica i ukelele, Héctor Martín, guitarra i cors, Joan Vigo, contrabaix i Núria Peric a la bateria. És el Festival Sant Miguel que es porta a terme al Jamboree.
Tocs de cultura.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, Lira.
La Generalitat al teu costat. Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això el Consell Audiovisual de Catalunya els hi ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors i programes de control parental. Mitjançant l'Oficina de Defensa de l'Audiència, els ciutadans podem queixar-nos i denunciar quan trobem un contingut que pot ser perjudicial pels menors. Troba més informació al web cac.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
A Ràdio Estel... Tocs de cultura.
Segur que tornaran com records impresos dins d'una memòria, idees preses al calaix de la consciència.
L'estiu de 1993, com si res, tres joves de Manresa, concretament Nacho Tarrés, Juanjo Muñoz, Roger Ferrer i Oriol Ferrer, es van trobar, van coincidir en un lloc i, com qui no vol la cosa, es van posar a tocar música senzillament per passar-s'ho bé, per passar l'estona. Eren quatre veus, tres guitarres i un baix. I des del primer moment allò va sonar d'una manera molt acústica, no? Evidentment, com no podia ser d'una altra manera. La cosa va passar per diferents, com sempre, coincidències, jocs, tot això que ens passa a la vida, fins que en un moment determinat van decidir que eren un grup. I ho eren, i van començar a tocar. I van començar a tocar junts, ja no només per passar-s'ho bé, que era la intenció primordial, sinó ja amb una intenció més professional. Van passar d'aquells concerts improvisats al carrer fins que van acabar, doncs això, en escenaris, a Vic, van acabar en sales d'enregistrament i van començar a fer discos i ja en van 13. Són gossos.
Arrenca, corre sense un motiu, posa't a ballar, tant és si ens espien. Escapar-te per aquell forat, fugirem plegats, tornem aquells dies. Sembla que ho tens oblidat, que ho has enterrat, que aquella ja no ets tu.
Enguany, no fa gaire, van començar a treballar i finalment van acabar traient al mercat el seu 13è treball, com dèiem ara, que és això que estem escoltant en són fragments. És Zenit, es diu Zenit. Un disc que té novetats, novetats de molts tipus, començant pel fet que ha estat enregistrat en, fugint, no fugint, tampoc seria la paraula exacta, però sí que anant a un lloc diferent del que és habitual a Campardaler, acompanyats i assessorats pel cantant, productor, guitarrista i altra manresada nissaga il·lustre, David Rosell. Zenit és un disc que, com dèiem, no fa molt que ha sortit i que avui el portem aquí i us direu, i per què, si això no té cap concert, que per cert sí que n'estan fent, no exactament en aquests dies, però una mica abans i una mica després els trobareu de gira. Doncs perquè ja som en aquella època de Nadal en què la gent ens regalem coses moltes vegades sense ton ni son i anem a mirar aparadors i el primer que trobem. I aquest potser seria un disc guió regal interessant per aquestes festes i per quan sigui, perquè és un disc realment bo, un disc que torna a marcar, de fet ho han anat fent tots d'una manera o d'una altra, un nou, quan pugen un nou graó o gossos en el que és l'evolució de la banda. Incorporen nous sons i trobem harmonies fins ara desconegudes. Hi ha una clara i evident intenció de renovar en tots i cada un cada una de les peces. I al mateix temps, d'una manera que es fa difícil d'explicar, quan el sents immediatament i trobes l'essència que et diu això que estàs escoltant és gossos. El disc es va presentar al setembre al Mercat de Música Viva de Vic, que de totes és la ciutat que ells consideren el seu talismà, la que els va descobrir ara fa 23 anys, la ciutat que els va servir de molla, que les va propulsar cap a l'univers de la música professional.
Passes enrere per poder mirar i comprendre fins allà on hem arribat. Sembla encara el primer dia quan ens obríem a la vida sense por a la veritat. I avui resta un gran silenci, ampolles plenes de somnis que encara podem buidar. Oportunitats per viure, per anar encara més a dintre, des de la serenitat. No serà pas...
Entre moltes virtuts de la carrera de gossos fins a dia d'avui, la de portar-nos de la mà per un camí que és ple de sorpreses, jo crec que és una de les més evidents. No oblidem que el darrer treball, abans d'aquest Zenit del qual ara us parlem, hi va haver Projecte 22, que va ser la darrera gira fins ara, i que proposava un ambient absolutament diferent. Parlava d'espais íntims, generava espais íntims en els quals fins i tot feien pujar el públic dins del mateix escenari on estaven actuant. Era això, un espai clos, un espai tancat. I ara, amb Zenit, Gossos planteja un gir, no? És com si algú de sobte encengués tots els llums, no? Enèrgic, fresc, torna als grans espais. Es nota que vol aquest disc, aquesta música nova de Gossos, el que desitja, fretura, necessita, són els grans festivals del país i d'on sigui. Cerca de perfums que ens embriaguin
ja som aquí per poder seguir l'obra dels nostres pares, per intentar fer neta i pura la mirada i després poder contagiar millor els nostres fills.
Altre toc de cultura.
Auditori, que aquest cap de setmana ens porta un concert d'aquells camarers titulars en caixa alta i cos 80. Un titular grandiós. Perquè, i ells han sabut com titular, no es podia fer d'una altra manera, el concert es diu Thomas Hampson, canta Mahler, i el subtítol és La sisena de Shostakovich. On t'has vist Shostakovich fent de taloner? Bé, bromes a banda, això és així. Aquest cap de setmana, divendres a 8:45, dissabte a 7:00 i el diumenge a 11:00 del matí a l'Auditori de Barcelona hi tindrem ni més ni menys que Thomas Hampson. Thomas Hampson cantant amb un repertori del Das Neben Wunderhorn de Gustav Mahler i després, com dèiem, la Sinfonia número 6 en si menor, opus 54 de Dmitri Shostakovich. Das Neben Wunderhorn, per qui no hi estigui acostumat, això de l'alemany que sona tan fort. Això vindria a dir vindria a traduir-se com el corn màgic de la joventut, des Naben Wunderhorn. I què és això? Doncs bé, això respon a una mena de febre que els va agafar a l'inici del moviment del romanticisme en el món germànic. Ja sabem que els germànics en general, i parlant d'art i de moviments artístics i d'altres coses també, són gent molt abrandada. Doncs hi va haver un interès, jo diria que espectacular, per fixar, per recollir, per posar a l'abast de tothom allò que és difícil de classificar i recopilar, és a dir, la saviesa popular. S'ha intentat de moltes maneres. Nosaltres, de fet, tampoc en som aliens. Em ve automàticament al cap el nom de Joan Amades. Bé, en un altre ordre de coses, però els alemanys van fer dos reculls de cultura popular que van esdevenir, vaja, un èxit no nacional, sinó mundial. D'entrada, el primer és un nom majúscul, els contes dels germans Grimm. I de l'altre hi va haver Des Naben Wunderhorn, que és un recull de cants i poemes. Això va ser l'any 1808, bé, entre el 805 i el 808, i els autors són Clemens Brentano i Achim von Arnim. I després que això ja fos publicat, la gent no país i ho celebrés, i tothom els llegís i en parlés, va venir Gustav Mahler i va convertir 12 poemes d'aquesta col·lecció, els va elevar, jo diria, que a la categoria d'immortals, fent aquestes versions, convertint-los en uns líder, que són ara mateix una mena de quinta essència dels líder que tots els grans cantants volen interpretar en algun moment de la seva carrera, i si pot ser, sovint. Els noms dels qui han immortalitzat aquests líders són brutals, des de Dietrich Fischer-Dieskau fins a Janet Baker, Christa Ludwig, en fi, i evidentment Thomas Hampson, que és qui ve a Barcelona i qui, a més, signa una nova versió acompanyat per un conjunt de cambra que es va estrenar l'any 2010. I després d'escoltar aquests líder de Mahler, després de sentir el gran intèrpret, la sinfonia, evidentment, més optimista i directa de Xostakóvitx. Senyor, optimista i directe, és com una alenada d'aire fresc, malgrat que res no ho podia haver fet preveure. Va ser composta l'any 1939, després que l'autor passés un temps realment de tribulació que ell mateix expressa en el seu puny i lletra, no? El 1938, el mateix Xostakóvitx ens explica que havia començat una nova sinfonia, una sinfonia que s'havia de dir Sinfonia Lenin per solistes, cors i orquestra, i que ell mateix va catalogar com Opus 53A, una obra que volia ser monumental, per la qual volia utilitzar versos de Vladimir Mayakovsky, i no, evidentment versos que parlaven de Lenin, es titulava Oda a Vladimir Ilich Lenin. El text contenia, a més, cançons folklòriques i no sé què. Bé, la cosa, pel que sembla, i ara m'aventuro a dir, no li venia gaire de gust a l'amic Xostakóvitx, de manera que va agafar, ho va llançar tota la brossa, després va anar a triar el que li semblava bé, i fent servir el material que li anava bé, va oblidar-se del camarada Lenin i va compondre aquesta sinfonia, que és una passada, ja us ho dic ara. La va estrenar a Leningrado el 21 de novembre de 1839 i va ser fantàstica.
Tocs de cultura.